als serveis informatius.
Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Bon dia. El govern estatal ha notificat a les plataformes de lloguer que retiri 2.373 pisos turístics il·legals a les Balears, la majoria d'ells a Ciutadella. Són allotjaments que havien demanat el número de registre obligatori, però que no se'ls ha concedit per no complir amb els requisits exigits a la nova normativa estatal que va entrar en vigor l'1 de juliol. Dit això, cal matisar que tant el govern balear com la mateixa patronal del lloguer turístic té constància que hi ha molts habitatges més en situació irregular. Aquests només són els que han intentat obtenir el permís pertinent i no ho han aconseguit. De fet, a Palma només s'han detectat 54 quan es té constància d'una quantitat molt, molt, molt superior, tot i que indeterminada. Mentrestant, continua l'increment de residents balears que miren al nord d'Espanya per comprar un pis assequible, renunciant així a la seva terra. No per gust, sinó perquè, com escoltarem, senten que han estat expulsats pel propi mercat. Altres titulars. Els pagesos d'Eivissa alerten que, a banda de la sequera, tenen un greu problema de salinització de l'aigua que els impedeix regar. Juanjo Suñé, bon dia.
Bon dia, i l'única solució possible que es planteja és tancar el cicle de l'aigua i reutilitzar tota la depurada que va a la mar.
Un grup de 22 empresaris ha demanat a l'Ajuntament de Ciutadella que faci enrere el projecte de peatonalització de la plaça d'Esborn.
En cas contrari, presentaran un contenciós administratiu amb l'argument que els canvis se'ls han fet reduir l'efectivitat.
Es marca dalt, acomiada avui les festes de Sant Nicolau.
Amb el lliurament de les banderes i el jaleo al cim del Toro. Són les darreres grans festes patronals de l'estiu menorquí.
I a Mallorca també són molts els que donen per acabar l'estiu amb el lluc a peu de la part forana.
Hi han participat prop de 5.000 persones procedents de 45 municipis. És l'edició número 44, la primera organitzada pel Consell de Mallorca.
En els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Dani Rodríguez no està convocat pel partit de demà amb l'Espanyol i ho tindrà força complicat per tornar a jugar amb el Real Mallorca. Així ho ha reconegut aquest migdia el seu tècnic, Iagoba Arrasate, que afirma que el futbolista de Betanzos ha traspassat la línia vermella. I pel que fa a la jornada d'avui diumenge, segona federació, a Eivissa i Poblenç han perdut els seus compromisos davant Olot i Girona B, respectivament. La Unió Esportiva Porrera suma el seu primer punt de la categoria davant l'Atlètic Lleida, mentre que l'Atlètic Balears mostra poderós davant el filial del València, el que supera per 0 gols a 2.
Pel que fa al temps, quina és la previsió, Marc Aldenter? Què tal, bon dia?
Bon dia per aquestes pròximes hores. Continuarem parlant d'un diumenge marcat per aquest ambient de tranquil·litat. Un diumenge en general de sol, això sí, en presència de cirrus, aquests núvols prims que deixaran estones al cel mig enterbolit i amb termòmetres que continuen elevats a valors màxims que avui tornaran a quedar entre els 27 i 30 graus. Això sí, podem superar els 30 a punts de l'interior de Mallorca, fins i tot també d'Eivissa i de Formentera. Per tant, continuem amb aquesta temperatura elevada i vent que bufarà en general de manera feble de component est amb una situació marítima molt tranquil·la. Ja, per la pròxima setmana una espipellada, i és que vendrà marcada per aquest ambient pràcticament d'estiu. No canvia el termòmetre, valors elevats, i continuarem parlant de sol. Això sí, en presència de boira a primera hora del dia i qualque nigulet prim durant aquestes pròximes jornades.
Gràcies, Marc. Són les 2:04. Miguel Soler és el control tècnic. Comencem.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El Ministeri d'Habitatge ha detectat a les Balears 2.373 pisos de lloguer turístic il·legal. Són pisos els propietaris dels quals havien sol·licitat l'alta en el registre d'allotjaments temporals per dur-hi a terme aquest tipus d'explotació per turistes i s'ha detectat que no compleixen els requisits necessaris. Ja s'ha notificat a les plataformes digitals que han de retirar-ne els anuncis de les seves pàgines d'internet, segons informa la delegació del govern. Recordem que el registre d'allotjaments temporals a través del Col·legi de Registradors i que té com a objectiu combatre el lloguer turístic que es considera fraudulent, és obligatori, recordem, des de l'1 de juliol.
O més pisos que volien registrar-se pel lloguer temporal s'han detectat a la Ciutadella en 299, la possibilitat d'explotació turística dels quals queda revocat pel Ministeri. A continuació, Sant Josep de Setalaia, amb 178, Santa Margalida, amb 133, Santanyí, amb 107, Es Mercadal, amb 96 i Palma, amb 54. En total, a tota Espanya s'han rebut poc més de 336.400 sol·licituds, volem dir, de número de registre d'allotjament temporal, gairebé 8 de cada 10 per lloguer turístic. De totes aquestes peticions, el Ministeri d'Habitatge ha detectat irregularitats a 53.876 que s'atribueixen a pisos turístics que operen de manera irregular a tot l'Estat. Així s'hi referia el president Pedro Sánchez en un acte de partit a Màlaga, on ha donat la primícia, aprofitant que és una de les capitals espanyoles amb més problemàtica habitacional.
Hemos detectado miles de irregularidades de muchas de estas viviendas que pretenden convertirse en alquileres vacacionales, en alquileres turísticos. Y lo que vamos a hacer es revocar, quitar de ese registro único de arrendamientos 53.000 viviendas para que pasen a ser alquileres constantes, permanentes, para la gente joven, las familias de nuestro país.
El Ministeri d'Habitatge, que després de l'anunci de Sánchez a Màlaga, amb es nota de premsa a través de la delegació del govern a les Illes, assenyala com anòmala la situació a la Comunitat de Madrid, ciutat que ha viscut un gran creixement de les visites turístiques als darrers anys. Diu que allà, de totes les sol·licituds de registre rebudes per lloguer vacacional, recordem que en el conjunt de l'Estat o són 8 de cada 10, només o són 2 de cada 10. La resta corresponen a lloguers temporals sense vinculació expressa amb el vacacional. De les que sí s'han identificat així, per lloguer turístic, la proporció que s'ha desestimat i revocat és del 30%. Les Illes són per davall d'Andalusia, Canàries, Catalunya, la Comunitat Valenciana i Galícia, la sisena comunitat on més revocacions de lloguer turístic hi ha hagut. Això en termes absoluts, perquè si ho miràvem en termes relatius, tenint en compte el número d'habitants, són la tercera comunitat.
Parlem avui en aquest informatiu d'habitatge, així començant l'informatiu, i a tot això continua l'auge de la compra d'habitatges al nord d'Espanya per part de ciutadans de les Illes, amb indicis, sobretot, que passa a Astúries i a Ourense. Les raons ja les coneixem, principalment l'encariment de l'habitatge i, secundàriament, un clima manco calorós. De manera que s'obeeix tant a un canvi permanent de residència com a l'adquisició d'un segon lloc on viure amb temps d'esbarjo i vacances. El 2023 gairebé es va doblar el número de persones que canviaren la seva residència de les Balears a Astúries, gairebé mig mil·lenar, de les quals 88 havien nascut a les Illes.
Trobam l'exemple d'en Antonio Pol, que té 30 anys. Fins ara ha viscut amb la seva mare de lloguer a Campanet. L'herència d'una padrina i la voluntat de la propietària de l'habitatge on viuen de posar-lo a la venda va fer que es plantegessin, mare i filla, la possibilitat de comprar. Aviat, però, comprovaren que ni el nucli campaneter ni fora trobaven res assequible. Fins i tot el lloguer, des d'habitacions soltes a cases senceres, sortia del seu pressupost i també del seu projecte de vida, per exemple, amb limitacions com no acceptar ni infants ni mascotes o només acceptar arrendar fora dels mesos de major activitat turística.
No estaven en els nostres plans, però és que ha estat com a fer això, a morir en el carrer i en una situació tristíssima. Una situació són opcions, perquè les opcions, sincerament, no, és que no té cap sentit ni un.
I el que no estava ni en els plans d'Antònia ni en els de la seva mare és anar a viure fora, tan lluny com la província d'Ourense, Galícia, comunitat que ja coneixien per diverses visites i que els agrada molt. A Obarco de Valdeorras, població de 13.000 habitants, amb significatives possibilitats laborals, diuen, on trobaren un pis reformat de 90 metres quadrats i 3 habitacions, per 89.000 euros.
Per 89.000 euros crec que a Mallorca no te compres ni un descampat amb un llimoner ni un garatge. No té cap sentit, ni un. Moltíssima gent me'l va dir que a Palma se n'oferien 430.000 per un pis reformat. També en els mateixos metres quadrats i en les mateixes condicions.
Com n'Antònia, n'hi ha d'altres d'illencs que han comprat al nord d'Espanya, bona part fugint de l'elevat cost de la vida aquí, però també n'hi ha que hi han trobat segona residència o oportunitat de negoci.
Això sovint diuen invertint el capital de la venda pels elevats preus d'aquí, de la seva casa a les Balears. Elvira Fabián, responsable d'Aldeas Abandonadas, agència de la propietat especialitzada en el món rural.
Por un módico precio de 200.000 euros o de 120, tienen una aldea completa o bien otra estructura como un tipo pazo o tipo una casa solariega. Ellos nos dicen que por su precio les resulta más económico vivir en esa zona, que aún les queda ese dinero para poder reformar o bien vivir durante unos años.
En 15 dies s'explica aquesta agent immobiliària ha tractat amb 7 persones de les illes que cercaven comprar solar o casa al nord d'Espanya. Amb una, diu, ja està negociant preu. L'interès immobiliari i el moviment de ciutadans balears cap al nord peninsular el confirma igualment José Luis Silvente, director d'operacions de l'empresa mallorquina Mudanza Txunyera.
Antiguamente podíamos hacer unos 5 viajes al año y ahora hacemos una media de como mínimo uno por mes. En principio hay trabajadores, gente joven, mediana edad, hay gente joven, un poco de todo, está bastante variado, sobre todo familias que no pueden conseguir una casa por el nivel de vida, que ha subido muchísimo en Baleares, pero sobre todo por la vivienda.
Una altra mallorquina, Marta Bestart, ha comprat també a Ourense, en aquest cas per a segona residència, en un territori que coneix bé de múltiples visites. És una antiga serradora el que ha comprat, de 2 plantes de 90 metres quadrats cadascuna, a reformar per 30.000 euros, i no és el més barat que havíem vist.
Me'l vaig comprar quasi, me'l van oferir 2 vegades en preus molt baixos. Jo vaig dir, jolín, ja que me'l ofereixen tantes vegades, sí, va, per favor, tal, te rebajamos 5.000 euros, jo, què? En pocs anys, ara he vist, en 2-3 anys que hi anem, que sí que han duplicat els preus, perquè hi ha una demanda, no?
La compra d'habitatges a Ourense i Astúries, que Marta espera que no redundi en la inversió especulativa i el lloguer turístic que ha vist a les Balears, permet, de moment, la recuperació demogràfica de llogarets i pobles abandonats per la migració rural de principi del segle XX. Elvira Fabián, responsable d'Aldeas Abandonades.
A veces nos reciben en los caminos para saber quién va a venir a comprar esa aldea o esa casa, porque lo que necesitan compañía, necesitan intercambiar su historia de vida con otra gente joven, nueva, que dé un vuelco a este tipo de entorno, ¿no?
Diu aquesta agent immobiliària que entre els seus clients hi ha famílies, algunes amb nins petits, però també empresaris, autònoms i parelles, que després d'haver viscut uns anys a les Balears se n'han cansat i volen canviar d'aires. Les noves tecnologies s'hi poden tenir a veure. Matías Reus, doctor en Geografia Humana de la Universitat de les Illes Balears.
De cada vegada és més factible teletreballar. Jo estava a Mallorca, o estava a Madrid, a Barcelona, però on puc anar, un poble perdut de Castella, que el cost de vida me serà molt més barat.
Normalment, segons els mediadors i venedors, els que volen comprar zones rurals del nord espanyol ja arriben amb els doblers i decidits. La majoria coneixen la zona. S'afegeix que les administracions locals subvencionen la restauració de propietats, però cal empadronar-se.
En relació al problema de l'habitatge, el govern balear anima els propietaris a treure els seus pisos al mercat mitjançant el programa Lloguer Segur. De moment són 53 les famílies que s'han beneficiat d'aquesta iniciativa.
El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, recorda que els propietaris tenen garantit el pagament regular i la recuperació de l'habitatge acabat el contracte. De fet, incideixen que no hi ha hagut cap incidència per ara. D'altra banda, en declaracions a la Gran Vida, ha posat en valor que l'executiu té previst 5.000 habitatges a preu limitat.
Las viviendas de precio limitado, al final se encuentran siempre, se encuentran según esos datos, entre un 21 y un 32% por debajo de los precios de mercado. Y si atendemos, por ejemplo, al portal Idealista, tal cual están ahora mismo los precios, te digo que pueden haber casos en los que el precio esté por debajo de del precio de vivienda libre entre un 38 y un 47%.
Germán Rocha, de la promotora Grup Amb Tu, assegura que es pot construir més barat però que cal voluntat per part de l'empresari reduir el marge de benefici. Entre els seus plans hi ha fer 2.000 habitatges durant els pròxims 5-6 anys a un preu màxim de 235.000 euros per habitatges de 4 habitacions. Actualment tenen a tot a Balears 9.100 persones en llista d'espera.
Tot i que els requisits oficials principals són ser propietari d'una altra propietat, mantenir com a habitatge habitual durant 2 anys i tenir el manco 5 anys de residència, la promotora té intenció d'aplicar més filtres davant el gran volum d'interessats. Tot, explica Rocha, per fer un sistema més just per als nascuts a les illes.
Con la cantidad que tenemos y las cantidades de viviendas que haremos, que empezaremos ya con los que sean nacidos en Baleares, porque claro, que tengan más años de residencia para que sea más justo, hay que ser realistas, más justo, y que sea además un tema de no porque se anotó un día antes o un día después en la lista de espera, cumpliendo con los mismos criterios, no pueda acceder, sino que haremos un sorteo público en algunas promociones.
Aquest promotor apunta que a llarg termini farà falta construir al manco 30.000 habitatges més.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:15, més coses. El projecte de convertir la plaça d'Esborn en un espai d'ús preferent per als vianants continua generant tensions a Ciutadella. Un col·lectiu de 22 empresaris ha posat el tema en mans d'un despatx d'advocats. Amenacen amb un contenciós i demanen a l'equip de govern que faci marxa enrere. Carles Marques.
Es tracta d'un grup d'empresaris dels voltants de la plaça d'Esborn que duen camí de constituir-se en associació sota el nom de Ciutadella Viva. A través d'un despatx d'advocats de Barcelona han adreçat un escrit d'intimació a l'Ajuntament de Ciutadella previ a la interposició d'un contenciós administratiu. Reclamen que l'equip de govern restitueixi les coses al seu estat inicial per evitar que continuïn causant-los greus perjudicis. Es queixen que els canvis els han causat una pèrdua significativa de facturació i que hagin hagut de prescindir fins i tot d'alguns treballadors. El regidor de mobilitat, Pepe Capella, però ho té clar. No faran marxa enrere.
L'Ajuntament ho tractarà, serveis jurídics també ho estudiaran i prendran les accions que caiguin convenients, no hi ha més. Puc entendre totes les divergències que hi pugui haver i tot es pren rebut. Vull dir, nosaltres, si es fan al·legacions, es contestaran i si es volen tenir qualsevol tipus de reunió es tindrà. Però, bueno, han d'entendre també les dues parts, siguin qui està a favor i siguin qui no hi està.
Un dels principals arguments dels empresaris és que els canvis s'han imposat per la via dels fets, quan el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible encara resta pendent d'aprovació definitiva i no s'han contestat les al·legacions. Pepe Capella.
Espem-vos, hem de recordar que és un document, no és un document executiu, és un document de feina. Per tant, la intenció de l'aprovació definitiva d'Espem-vos, si podem aprovar-lo dins el mes que ve, perquè ja s'han contestat les darreres al·legacions i estem pendents d'informes i fets interns de l'Ajuntament per procedir a l'aprovació definitiva del PEMUS.
En una carta, els empresaris de Ciutadella Viva asseguren que el projecte del govern d'esquerres de Ciutadella ha convertit Esborn en un caos i que ha tingut un impacte desigual en l'economia local.
I a Eivissa es troba en greu emergència per sequera. Alguns petits productors agrícoles ja no poden ni cultivar a causa de la salinització dels pous i de la terra. L'única solució possible que es planteja és, diuen, tancar el cicle de l'aigua, que això vol dir reutilitzar tota l'aigua depurada que ara va a la Maigua Naranyó.
En Xico Ribas té unes feixes a Sant Jordi on feia producció agrícola per a consum familiar, com moltes altres famílies eivissenques. Ara es troba que les feixes estan inutilitzades. El pou que té s'ha salinitzat i la terra també.
Ara mateix, l'analítica d'aigua de Can Meua és altament salina, la puc utilitzar per fer hort, i si ho utilitz em dono compte que les tomateres, les pebreres, res creix. Té un nivell de salinitat ja la terra mateix que està en el tope de que sigui un problema. Per tant, si ja no només l'aigua que hi tir té sal, sinó que la terra no la sap generar prou, doncs efectivament tenim un problema.
Segons ell, la solució passaria per...
Si l'aigua que depuram, la depuram prou i es pogués reutilitzar o injectar en els aqüífers amb una qualitat òptima, seria una primera mesura que crec que és molt important.
Aliança per l'aigua ho té clar. Sense reutilització no hi haurà recuperació d'aqüífers. Ens ho explica el tresorer de l'entitat, Rafael Turtur.
Aixecar els carrers, millorar el clavegueram, millorar el subministrament i tancar el cicle de l'aigua. Tenim una depuradora d'Eivissa que depura 25.000 metres cúbics diaris que s'estan llançant a la mà. Amb allò podíem recuperar l'aqüífer de la Serra Grossa. Vull dir, és que tenim solucions a l'abast.
Una solució que, assegura, està en mans de tots els ajuntaments de l'illa.
Dues i de 9 minuts, ara entram en una dinàmica més festiva per encarar la recta final d'aquest informatiu migdia amb el lliurament de les banderes i el jaleo al cim del Toro. Es Mercadal ha acomiadat avui les festes de Sant Nicolau, les darreres festes patronals de l'estiu menorquí. Els vots dels cavalls han marcat el ritme d'una jornada que és, més que una festa, una declaració de germanor de tots els pobles de l'illa. Carles Marcàs.
A les 9 en punt, el jove fabioler Pau Sales ha començat el replec per les places i carrers del poble que ja eren plens de gent.
Més que res és que avui és fabioler, és migjorner, i tenia moltes ganes de veure en Pau.
Són les més tranquil·les que les de seu, i molt bé, molt bé, molt, estan molt bé les festes.
Per jo és més polida. perquè hi ha menys gent, la disfrutes més.
Quan era jove solia venir bastant, ara ja no tant, però sí.
I jo enguany me fa il·lusió pujar al costat de Sabioler, a peu de vora Sas amb ells.
Cavalls, caixers i cavallers han estat els grans protagonistes d'una jornada marcada per la germanor i la tradició. Sentim Nino Seguí, caixer.
Crec que haurem de suar un poc, però bueno, tot hi entra dins la festa i si no fa calor ja no és festa.
A la parròquia de Sant Martí s'ha viscut un dels moments més especials amb el lliurament de les banderes als caixers sobreposats, un acte que simbolitza la continuïtat d'una tradició compartida. És Joan Camps, caixer capellà de les festes, i tot seguit Catalina Barber, de la Comissió de Festes de Sant Nicolau.
Reprèn d'un agermanament i després que ja hi ha molt de turisme fora i la gent que hi ha aquests dies aquí és gent de Menorca, sobretot, especialment.
Duim tot l'hivern preparant petites coses i ens estiu ja de forma molt més intensa.
Un cop lliurades les banderes, la comitiva ha iniciat la pujada al cim del Toro per celebrar la missa i el jaleo. El calendari festiu s'ha tancat, però la il·lusió, la fraternitat i l'esperit de festa ja esperen per reviure el proper estiu.
Gràcies, Carles. I aquí a Mallorca, 5.000 persones procedents de 45 municipis han participat aquesta matinada en la popular peregrinació a Lluc, que enguany arriba a la seva 44a edició i que per primera vegada ha estat organitzada pel Consell de Mallorca. En el dispositiu de seguretat i coordinació han participat més de 200 efectius. Vitori Morell, bon dia.
Bon dia. El punt de trobada era les 4 de la matinada inca, però molts havien sortit hores abans des dels seus pobles, convertint la nit en un llarg pelegrinatge. La caminada, que sobre el paper dura 2 hores i mitja, s'ha estirat per a molts fins a esdevenir una autèntica travessia.
De Campos hem partit a les 7 de l'hora baixa, hem caminat gairebé 57 quilòmetres, unes 10 hores, estàvem morts. La veritat és que era un repte que volíem fer plegats i ara anirem a veure la Mare de Déu de Lluc, que mos ha vist arribar, i tant de bo mos vagi tornar a casa amb millors cames perquè estem baldats.
Per veure què fer promès enguany, tinc una conversa amb la Verge ara, per veure que jo he fet el guai a Lluc a peu des de Palma. És dur, però de la part forana per mi és més dur, perquè són més hores, més llarg.
Un cop arribats a Lluc, els pelegrins han pogut gaudir dels actes més solemnes de la jornada, la ballada de gegants, l'ofrena floral i la missa, que ha estat acompanyada pels càntics dels blavers de Lluc. Però abans de tot això, el que més s'ha agraït després d'una nit sencera de caminata ha estat el berenar amb xocolata calenta, que ha servit per recuperar forces i compartir els primers moments d'alegria a l'arribada.
Després de caminar durant tant de temps, pues arribar aquí, pues, la xocolata que t'espero, pues, se fa bé.
Enguany, per primera vegada, el Consell de Mallorca ha estat l'encarregat d'organitzar la pujada a Lluc a peu. El president de la institució insular, Llorenç Galmés, ha estat un dels participants i també l'encarregat de donar el sus oficial a la tradicional caminata.
La veritat és que és una satisfacció, es pot arribar un any més fins a Lluc. Ja fa més de 15 anys que tens l'oportunitat de poder venir. La veritat és que poder arribar aquí i veure més de 5.000 persones amb les banderes de Mallorca, amb les cintes de la Mare de Déu, doncs és una satisfacció.
Lluc a peu, un camí que comença de matinada sota la foscor i el silenci i que acaba amb la llum del dia al santuari entre flors, gegants i germanor.
2:23, petita pausa i els esports.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Aquest és en Toni. Un home molt mallorquí. Però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negre i prensat blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, estem pels esports. Ai, Beta Ràdio. El tècnic del Real Mallorca, Iago Barrasate, ha parlat aquest migdia a la prèvia del partit de demà. I, com no, ha dit la seva en referència al cas Dani Rodríguez.
Yo quiero ejercer bien mi profesión y Dani va a entrenar con nosotros. A partir de ahí creo que él ha cruzado una línea roja, ha vulnerado los códigos de un equipo, por lo tanto a mí se me hace muy difícil, ¿no?, poder contar con un jugador que ha tenido ese comportamiento y ese pensamiento. A partir de ahí seguirá entrenando.
¿Pero eso significa que sí, que puede cambiar de opinión o es definitiva la opinión?
Puede pasar muchas cosas, pero si ahora depende de mí la respuesta, yo digo que se me hace muy difícil, por no decir imposible, contar con un jugador con ese comportamiento que ha tenido.
No tanca la porta, però reconeix la complexitat de que el futbolista de Betanzos torni a jugar amb el Real Mallorca. De fet, reconeix que tot li ha afectat, però que no vol posar excuses.
Estaba, pues, bueno, dolido, enfadado, no sé, triste también por momentos, porque bueno, al final no gustan estas cosas, ¿no? Pero cuando tienes la conciencia tranquila, eso yo creo que ayuda, ¿no? Y bueno, mucha gente también me ha animado, me ha apoyado. Para eso está la gente que tienes alrededor también, pero bueno, entiendo que no son situaciones fáciles y tampoco quiero hacerme aquí la víctima, ¿eh? Aquí al final yo he estado dolido, el grupo ha estado dolido, pero también es verdad que con ese comportamiento el mayor perjudicado ha sido el mismo.
I pel que fa al cas de Pablo Maffeo, molt diferent la situació del futbolista català. De fet, va convocat pel partit de demà.
Él ya está en la convocatoria, y si está en la convocatoria es que mañana ya puede jugar. Lo que sí te puedo decir es que ha sido un verano movidito, pero bueno, él al final toma esta decisión también y yo lo que te puedo decir es que estoy contento de poder contar con Maffeo. Mi labor ahora es, mi labor y la de él, encontrar la mejor versión de Maffeo, y si conseguimos eso va a ser una gran noticia para nosotros.
I pel que fa al partit de demà, el de Berriatua demana en mayúscules la paraula unió.
Yendo la cosa normal, es complicado llegar al objetivo porque damos por hecho ya y parece que ya no respetamos la categoría, y si no respetas la categoría te llevas un disgusto y va a ser un año complicado para todos porque hay muchísima igualdad, los recién ascendidos están muy bien. Bueno, llevamos un punto en tres partidos, necesitamos mañana hacer un buen partido y sumar contra un equipo que lleva 7-9 y que gana los dos partidos de casa. Pero es momento de olvidarnos de eso y de dar un paso al frente todos, ¿no? Porque aquí lo que está clarísimo es que llevamos un escudo todos aquí en el pecho, y eso está por encima de cualquier jugador, de cualquier entrenador, de cualquier aficionado, y nos debemos a eso y no solo con la boquita pequeña, ¿no? Con hechos.
Més clar, aigo, les paraules de Jago Barrasate. La tercera jornada, primera, des de les dues, es juga el Celta 0, Girona 1. A les 4 i quart, Llevant Betis. A les 6 i millor, Osasuna Rayo. I a les 9, a l'estadi Johan Cruyff, Futbol Club Barcelona, València. A segona federació, aquest migdia s'han jugat 4 partits més al grup tercer en representació balear, del destacat les derrotes per la mínima del Poblense 1-0 davant del Girona B i de la Societat Esportiva Eivissa, mateix marcador 1-0 davant la Unió Esportiva Olot al Municipal de la Garrotxa. Per la seva banda, primer punt que suma la categoria de la segona federació per part del Porreres, empat a 1 davant l'Atlètic Lleida, i triomf clarificador de l'Atlètic Balear 0-2 davant el València Mestalla en doblet del davanter Sollerit Jaume Tova. I ahir a sa plana l'Andratx va superar el Barça al Leti per 2-1 amb el gos de Vicente Meca al minut 11 i Gabri Garcia al 16 per un conjunt Rizol que en ple de punts és ara mateix líder del grup tercer. Sentim l'autor del segon gol, Gabri Garcia.
Es un orgullo del trabajo del equipo, de lo que estamos, que es la idea del míster en pretemporada, lo que estamos consiguiendo juntos, este no tiene precio. Y a partir de ahí vamos para arriba.
En quant a la tercera federació, dos marcadors aquest migdia, Formentera 2, Constanci 2 i Mallorca B 5, Josetense 0. En quant al món de la cistella, comentar que l'estimament que va caure, com era previsible, davant d'un històric de l'ACB, com és el Joventut Badalona, per 58. El 87 en partit corresponent al trofeu Ciutat de Mahó. I també a Mallorca es va jugar a la mateixa hora que a Vintalfa el Palmer Bàsquet, Movistar Estudiantes, en derrota per la mínima, només d'un punt, 90-91, per l'equip de Marcos Justo, satisfet perquè han pogut competir.
Ha sido un partido, pues, creo que al nivel que se merecía el rival, ¿no? Y creo que hemos competido contra un claro favorito al ascenso, y ha sido un buen test para seguir creciendo como equipo, que es el principal objetivo.
I recordar també en bàsquet que l'Azul Marino rep a les 6 a Somos, el tot poderós per Perfumeries Avenida, al Palau d'Esport d'en Mos en el darrer partit de preparació de cara a l'inici de la competició. I en pàdel, recordar que des de les dues, Gemma Triay i Del Fibrea juguen la final del torneig Premi Pàdel de París davant Martí Ortega i Tamara Ricardo. Si guanyen, sumaran el sisè torneig conquerit des de que l'argentina Brea fa parella a la menorquina Gemma Triay, mantenien també el número 1 de la classificació mundial. Amb aquest apunt el deixem. Fins aquí els esports.